12 y 13 minutos, momento de empezar aquí nuestro programa de hoy. Moment de començar en la nostra entrevista. Ja els diem que avui tenim com a convidat a l'alcalde de la ciutat d'Oliva, David González. Senyor González, molt bon dia, benvingut i molt bon any.
Igualment, i com sempre és un plaer estar ací, podent adreçar-me als meus veïns de la meva ciutat d'Oliva.
Jo crec que l'ho dic cada volta que ve vostè, però l'ho tinc que reiterar. És un gust parlar amb un alcalde al que li crides i li dius senyor alcalde, que vull fer-li una entrevista i que diga jo de quan vulguis.
Sí,
perquè n'hi ha alcalde en la comarca que no li puc ni contar el que costa alcalde o alcaldessa fer una entrevista. Però bueno, això és d'agrair.
I jo sempre li dic el mateix. Jo considero que es forma part de la meva obligació com a alcalde donar explicacions i atendre els mitjans de comunicació i, en definitiva, a l'opinió pública.
Bé, doncs, fet això i contat totes aquestes qüestions, senyor alcalde, com ens ha anat l'any 2016 des del seu punt de vista?
Bé, doncs des del punt de vista de la gestió municipal, que és per la que estic ací, per a retre comptes de la gestió municipal, n'hi ha hagut coses que han anat bé, i si he de ser honest, n'hi ha hagut coses que no han anat bé. I per tant, doncs, bueno, doncs hem tingut bones notícies, i hem tingut també doncs, altres males notícies, i hem tingut qüestions que han avançat, i hem tingut qüestions també de la gestió municipal que no han avançat el que el govern haguera volgut. Però encara resten 2 anys i mig de legislatura, és important tindre els peus a terra, ser conscients del que va bé, ser conscients també d'allò que no va bé, i treballar per a que la gestió municipal millore.
Senyor González, per començar per allò que no hem pogut aconseguir, què se'ns ha quedat en el calaix? Què és allò que no s'ha pogut fer enguany a la ciutat d'Oliva?
Bé, n'hi ha qüestions que són pròpies de la gestió municipal, n'hi ha altres que depenen d'altres organismes i d'altres administracions. Nosaltres des del govern municipal continuem treballant moltíssim i intensament, però així tot estem poc satisfets i sabem que necessitem millorar en allò que és el manteniment general de la ciutat. Per això ara encabant, quan em pregunte vostè pels propòsits que tenim i pels plans per a 2017, li contaré com pensem millorar això. Pensem que la ciutadania, en fi, és una queixa habitual a Oliva i en totes les ciutats, però nosaltres no estem satisfets amb això. Vull dir, pensem que hem de millorar en el manteniment general de la ciutat, en quant a neteja, en quant a recollida de fem, en quant a pintura vial, en quant a reparació de desperfectes, etcètera, etcètera. I també pensem que el funcionament de l'administració ha de ser més àgil i s'han de reduir la burocràcia administrativa i el temps d'espera als nostres ciutadans quan van a fer les seues gestions. Pensem que això continuen sent assignatures pendents, no d'este govern, jo crec que és un mal estructural de l'Ajuntament d'Oliva, però que com a govern tenim la responsabilitat de millorar esta situació. Això pel que fa a la gestió municipal. Haguerem volgut agilitzar i haguerem volgut resoldre problemes amb major diligència, però per determinades circumstàncies pròpies al govern i diguem, pròpies de l'administració, això no ha estat possible. Hem tingut altres males notícies que esperaven que foren millors, com per exemple el tema de l'estudi informatiu del tren i eixa declaració, diguem, de no prioritari, de no rentable, de la connexió Gandia-Olivadènia, perquè és un projecte que fa molta falta.
Necessari, totalment.
És una obvietat ja per a ciutadans de la Safor i d'Oliva, per suposat que som els que no tenim eixa connexió ferroviària. Ens hauria agradat també que tot el tema de la tramitació de l'enllaçut anara amb major rapidesa. Això jo crec que no va mal, però sí que no va amb la rapidesa que nosaltres voldríem, però també hem tingut una situació pràcticament d'ingovernabilitat i d'un any sense govern, i això ha retrasat.
És una de les coses que la gent diria, no tenim govern a Espanya, però tot funciona. Bueno, pues, coses com aquestes no funcionen, no?
Efectivament, les coses ordinàries sí que funcionen, però això són coses i projectes, diguem, que no són ordinaris. Continuem tenint un gran projecte a mig acabar, com és les obres de laminació del Gallinera, concretament la laminació, és a dir, estan fetes les obres del cauce, però el que no està fet és la presa, que és el que necessitem.
De tota manera, en les últimes pluges el Gallinera s'ha portat molt bé, com feia molts anys que no ho havíem vist, o sigui, que el que s'ha fet fins ara efectivament està funcionant.
Sí, però s'ha demostrat també que fa falta aquesta presa, perquè com que va ploure una quantitat major a la que podia suportar el que és la capacitat actual de tot el cauce que s'ha fet, pues, òbviament van haver desbordaments. I si hi ha desbordaments, pues, n'hi ha desallotjaments i n'hi ha danys materials. Afortunadament no han sigut humans, però n'hi ha danys materials també, i per tant fa falta aquestes obres. I en general això és el que nosaltres hem insistit, coses externes a la gestió municipal i coses pròpies de la gestió municipal, com és aquest manteniment general de la ciutat i el temps de resposta que se li dona als veïns.
Mm-hmm. I allò del que se sent vostè satisfet, perquè diu, per fi, este 2016 ho hem pogut aconseguir?
Pues n'hi ha coses que van avançant, i la gestió municipal sempre és complicada, però n'hi ha coses que van avançant. Altres, diguem, han culminat. Podem començar, per exemple, per, jo crec que una de les principals notícies de 2016, i són aquests 4 milions d'euros d'inversió al casc antic, amb la declaració de l'ARRU, de la zona de regeneració i renovació urbana. Això va suposar que bona part d'aquests 4 milions d'euros aniran a parar directament a les butxaques d'aquelles persones que vulguin reformar sa casa dins de l'àmbit del casc antic, o bé vulguin reedificar-la, és a dir, vulguin tombar
i tornar
a alçar, amb ajudes molt importants, insistís, que aniran directes a la butxaca de ciutadans. D'aixòs 4 milions, 1.300.000 euros aniran a actuacions de renovació i millora urbana. Jo crec que això ha sigut una bona notícia. Ens ha costat moltíssim, moltíssimes gestions, i una vegada ja teníem la porta oberta, ens ha costat moltíssim poder arribar i complir amb tot el que se'ns exigia en temps rècord. Perquè això ha estat elaborat, aquest ARRU, en un mes i mig, amb una gran tasca, sobretot del regidor del Centre Històric, de Vicent Canet, i de tot el govern en general, i això ha sigut una bona notícia. Ahir mateix estava comprovant en els pressupostos de la Generalitat que la Generalitat, la seva part, ja l'ha pressupostat, que són 376.000 euros, que ho saben vostès bé també, la part més important del Ministeri, i l'Ajuntament d'Oliva, que també aporta. Han tingut lloc inversions, continuant en el casc antic, importants, algunes contestades, com no pot ser d'una altra manera. Òbviament, si no fas res, pues, no t'ho poden criticar, o també te poden criticar que no fas res, però bueno, n'hi ha hagut inversions importants, com per exemple l'obra del carrer Comte d'Oliva, que ha suposat una inversió de 500.000 euros en el carrer, que és el límit del casc antic pel sud de la ciutat. N'hi ha hagut una inversió de 300.000 euros en l'entorn del carrer Barranc i l'escoleta del Caragol. N'hi ha hagut una millora també important en el carrer, en el parc públic del carrer Muntanya, a través del Pla d'Ocupació Centelles 2. Hem aconseguit un total de 522.000 euros per a diferents plans d'ocupació. Alguns d'ells ja han començat i altres acabaran en 2017. Hem aconseguit també una millora del finançament de la Generalitat per a serveis socials generals de 378.000 euros, que s'implementaran al llarg de l'exercici 2017. Hem tingut també una aprovació important de les ordenances fiscals de l'IBI, que suposen una sèrie de bonificacions importantíssimes, com per exemple per activitats al casc antic, com puguen ser activitats hoteleres, amb una bonificació del 85% per a bars, per a comerços, bonificacions per a persones víctimes de violència de gènere, de violència masclista, bonificacions molt importants per a tot el tema d'estalvi energètic, d'obres de millora d'accessibilitat als propis immobles, de pàrquings, tant privats com públics, a l'àmbit del casc antic. És l'ordenança probablement, diguem, social més important, bonificacions fiscals socials més importants de la història de la nostra ciutat, i també per a l'activitat econòmica. Hem tingut també eixa licitació, que s'acaba el dia 9 ja, de les obres de la segona fase de la Via Ronda, unes obres també que des de 2011, eixa segona fase, han sigut molt reivindicades per tota la ciutat. Eixes obres, com dic, s'estan licitant ja i es duran a terme principalment al llarg del mes de febrer i al llarg del mes de març, perquè ja estaran adjudicades. També s'ha adjudicat, per fi, un altre gran projecte que li feia falta a la nostra ciutat, com ha sigut l'estudi de depuració d'Oliva i, sobretot, el projecte constructiu de la nova depuradora d'Oliva, una depuradora que estarà finançada en fons europeus, està declarada d'interès general per l'Estat, i estem parlant d'una inversió al voltant de 1.000 milions d'euros, i molt necessària aquesta depuradora si volem créixer i si volem millorar, sobretot, l'impacte al medi ambient. Oliva, com dia, tenia un esperit clar de contribuir també a fer comarca, hem pogut acollir els premis FAES, la gala FAES, la trobada de joves de la Safor, hem rebut també l'informe favorable del pla funcional de salut per al centre de salut de Sant Francesc i hem tingut una bona notícia, i és que en les Corts Valencianes s'ha aprovat una esmena per part dels grups parlamentaris del PSOE i de Compromís, que ha estat recolzada per tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes, per a destinar ja en aquests pressupostos 120.000 euros per a la redacció del projecte constructiu del centre de salut de Sant Francesc, una altra de les reivindicacions històriques.
Algunes no funcionen i altres sí.
Bueno, i podria continuar parlant i parlant.
Jo vaig a dir-li, està mirant-me vostè i està veient com no paren d'entrar i xir gent a l'estudi, perquè això, si estiguérem en les xarxes socials, seríem trending topic. Vull dir, és que des que hem començat l'entrevista no ha parat de tocar gent per telèfon perquè vol fer-li preguntes, i fins i tot tenim algú per ahí fora que també ha vingut perquè sap que està avui així l'alcalde d'Oliva i fer-li preguntes. Bueno, no podem atendre-ho a tots, però per a que els nostres oients veguen que efectivament és cert que està l'alcalde així en directe i tal, li sembla, anem a escoltar una de les preguntes que la tenim en directe, és una veïna de la ciutat d'Oliva, vaig a demanar-li que es col·loqui els auriculars perquè si no, no podrà sentir-la. I si no m'enganye, la tenim a l'altre costat de la línia telefònica i crec que li diuen Maria. Sí?
Hola, sí, sóc jo.
Vale, pues té vostè en directe al senyor alcalde. Sí que vaig a demanar-li, per favor, que siga molt concreta en la pregunta per a que ell també pugui ser concret en la resposta, d'acord?
Ah, molt bé, sí, molt bé, gràcies.
Doncs,
bon dia, senyor alcalde.
Bon dia.
Bon dia. Escolte, que era una pregunta simple i senzilla. Com està el tema de l'obligació de vado així en el sector 2? Això va anul·lar-se? Van a tornar tots els diners que han pagat? Com està l'assumpte? Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Maria, per haver-nos tocat. I, bueno, ara el senyor alcalde li respondrà. Gràcies.
Bé, mira, vaig a contestar-li. Com sap vostè, el procés, i si no ho sap, li ho dic, el procés d'inspecció de guals al sector 2 es va suspendre, va ser un dels primers decrets que vaig signar en 2015, quan vaig arribar d'alcalde. Eixa era un dels compromisos de l'acord de govern, és a dir, on hi havia un procés d'inspecció per a tot el poble en general, o suspendríem el procés d'inspecció del sector 2. Això es va suspendre, per tant, tots els processos d'inspecció formen part de l'anterior govern. El tema de la tornada dels diners és un tema que està majoritàriament en un procés judicial. El que sí que he fet, i a més ho vaig signar la setmana passada, el dia 30 de desembre, és totes aquelles persones, que eren més de 30, que havien demanat la baixa en el padró d'esguals de sector 2, després d'un procés, diguem, de 6 mesos, el que sí que vaig signar el dia 30 és eixa baixa, per a que tots aquells que no ho desitgen no continuen d'alta en el padró. Això sí, sabent que qui faci ús de l'entrada a través de la vorera del vehicle, pues, té l'obligació de sol·licitar aquest igual. En qualsevol cas, el que vam dir és que nosaltres no obligaríem, sinó que fora la gent la que ho sol·licitara, i el que sí que he fet ha sigut donar de baixa. Jo no sé si vostè és una d'elles que ha sol·licitat la baixa en el sector 2 del UAL, però això sí que ho he fet. L'altre està en un procés contenciós administratiu i està per resoldre.
Fins que no n'hi hagi una sentència, no es podrà resoldre. Bueno, ara sí, ja vaig a demanar a l'audiència que em permeten que continuï jo. Tenim per ahí fora algú que està esperant-nos per a fer-li una pregunta, però anem a demanar-li que s'espera una miqueta més, perquè n'hi ha alguns aspectes de la ciutat d'Oliva que a mi ja m'agradaria que també parlàrem. Hem vist que n'hi ha molts temes, que n'hi ha molts projectes, alguns efectivament s'han pogut fer, altres no, però a més n'hi ha aspectes de la ciutat d'Oliva que sí que m'agradaria parlar. Jo m'ha sorprès que no m'ha parlat vostè d'Aigua Blanca 4.
Bueno, és que no ha acabat.
Ja, és que jo he de reconèixer que la ciutat d'Oliva, urbanísticament parlant, té tela per a tallar, no? Vull dir, Aigua Blanca 4 sembla que per fi es veu el fi, o la llum al final d'aquest túnel que ha sigut llarg, fosc i molt estret en alguns moments, però per fi ho tenim. Però el cert és que n'hi ha molts sectors, jo reconec que són sectors que estan molt disseminats, no?, per el terme municipal de la ciutat d'Oliva, que també comporten problemàtiques urbanístiques. Com ho tenim això, senyora alcalde, i què és el que podem fer? Sí, té vostè ahir.
Bé, no li he parlat d'Igualanca 4, hi ha tres sectors perquè no havia acabat. No havia acabat en les bones notícies. Igualanca 4 estava en la part de bones notícies per un costat i estava la part de propòsits per l'altre. El tema concret d'Igualanca 4, en aquests moments, el que està pendent d'aprovació és el plec de condicions que ha de regir la contratació de la finalització de les obres, que recordem estan valorades per 1.824.000 euros, quasi res, és pràcticament el que va costar l'urbanització en un principi, el que van sufragar els veïns i propietaris, i per tant en aquests moments estem pendents de l'aprovació d'aquest plec de condicions. Només l'aprovem, com que tenim finançament, les obres eixiran a concurs públic per a que siguin definitivament adjudicades i per tant al llarg de 2016, si no n'hi ha cap complicació, perquè clar, allí les obres s'han de fer, vull dir, i per tant ara és quan s'ha d'obrir, s'ha de veure absolutament tot, encara que els projectes porten un nivell de detall important, però bé, sabem que en fi, poden vindre o poden aparèixer majors sorpreses, esperem que no, però en qualsevol cas la idea és que aproximadament al llarg de març-abril puguen ja iniciar-se aquestes obres de finalització d'aquest sector que tants mal de caps i tantes gestions que no, de les que no es veuen ens ha comportat al govern.
Tenim altres sectors també, quasi tots en les zones de platja. Rabdells, per exemple, un d'ells, no?
Sí, tenim el sector de Rabdells, tenim el sector de Sant Fernando, tenim el sector en muntanyes del Tossal Gros, tenim el sector de Sant Pere, tenim Terranova 6, sector 6, sector d'Èneu, en la platja tenim les Terres Noves, tenim Quico 5, tenim un llarg, etc., Canya és 1, que també en aquests moments estem, diguem, millorant, o tramitant-ho bé, perquè no es va tramitar bé. No tenia publicat el pla parcial, a banda d'altres discrepàncies pròpies en el projecte d'urbanització i de reparcel·lació. El sector 1, el Canyaes 1, també és un dels sectors que també estem treballant per a que vega la llum i finalment poder obrir i resoldre sobretot totes les incògnites i totes les qüestions que allí s'han plantejat i que donarien per a dos o tres programes. Tenim també la unitat d'actuació número 11, que és la que és una illa que s'ha quedat per a urbanitzar, xicoteta però important dins del casc urbà, i també el seu acabament comportaria la unió definitiva del passeig Gregori Mayans, que tanta falta fa. Això també ja ho tenim en projecte i també pronte vora la llum. I, en fi, tenim moltes més urbanitzacions. Podíem parlar i parlar de
urbanísticament, Oliva, ho tenim complicat.
Sí, però això són gestions que s'han de fer, perquè jo sempre dic el mateix, és a dir, si no s'acaba això primer, difícilment podem acometre altres projectes. Són moltíssimes hores de gestió que no es veuen, que no es veuen al carrer, però que s'han de fer, i que, per exemple, Igualanca 4, després de molts anys i de moltes hores de gestió, segurament en uns mesos començarem a veure, a ser visible el resultat, però tota la tasca que s'ha fet s'havia de fer.
Senyora alcalde, un dia vostè allò de hem tingut bones i males notícies. Hem tingut alguns aspectes que, bueno, han ajudat prou i altres que no. La notícia del tren no ha sigut una bona notícia, efectivament, anem a veure si podem redreçar-la, però van fer vostès un estudi sobre contaminació acústico-ambiental de la Nacional 332. Després de vostès, els altres municipis de la comarca de la Safor travessats per la Nacional 332 al sud de Gandia també el van fer, i ara sembla que va fer-se una reivindicació seriosa i amb documents a Madrid. Oliva estarà?
Sí, clar. Oliva és el que ha sol·licitat la visita. Em van telefonar els tres alcaldes que van presentar aquest estudi. Nosaltres ja l'havíem presentat i ja el teníem. L'ha fet exactament el mateix servei de la Universitat Politècnica. I el que hem demanat és cita amb el ministre de Foment per a reivindicar una vegada més la necessitat de que se'ns doni una solució. Per la nostra banda, Oliva, jo no n'hi ha setmana, avui mateix he telefonat, però estan de vacances els dos ministeris, el de Foment i el de Medi Ambient. En aquests moments, pel que fa a la connexió sud entre l'autopista i la Nacional 332 al sud del casc urbà d'Oliva, en aquests moments tots els informes, tots, ens ha costat moltíssim d'aconseguir, i ha anat darrere de totes les direccions generals de les diferents conselleries, Confederació Gràfica del Xúquer, carreteres, etcètera, etcètera. Tots els informes són favorables per a aquesta declaració d'impacte ambiental. Estem esperant que el nou secretari d'Estat, que ha sigut nomenat com a conseqüència del canvi de govern, signe. Ho té en cua per assignar i està tot favorable, que seria una gran notícia, perquè el projecte constructiu, que és el següent pas, el que ha de vindre després de la declaració d'impacte ambiental, ja està fet. Mm. En la demarcació de carreteres de València, l'altre dia vam estar allí el primer tinent d'alcalde, Blai Peiró i jo mateix, i els van mostrar. És a dir, que només s'aprova aquesta declaració d'impacte ambiental, s'aprovarà el projecte constructiu, que ja no comporta publicació, i per tant, òbviament dependrà de la voluntat del nou govern, però ja només restarà la licitació de les obres d'eixa connexió al sud del casc urbà d'Oliva, que tanta falta fa i que tant milloraria la connexió amb les platges del sud, amb el polígon industrial Jovades, que no té accés des de la General i, per suposat, permetria utilitzar l'autopista com a ronda de circunvalació de la Nacional 332. I bé, això està molt avançat, però Oliva sempre recolza la resta de municipis perquè sabem el problema que tenen i, per tant, anirem a Madrid tots els alcaldes amb els diferents portaveus dels grups municipals a reivindicar una vegada més amb dades i amb fets la necessitat i la injustícia que pateixen els nostres veïns.
Senyor alcalde, acaben d'aprovar vostres pressupostos.
Encara no, encara no. Estem,
estan ahí.
El que he fet ja és, diguem, pactar-los al si del govern municipal. Són quatre partits polítics i, per tant, aquesta tasca fa falta també. I el que està preparant ara el regidor d'Hisenda, Vicent Canet, és ja el document definitiu després dels ajustos en el capítol de personal, que és el més important perquè suposa més del 50% de tot el pressupost ordinari i de despeses ordinàries, per a la setmana que ve probablement entregar-ho a tots els grups polítics, també a l'oposició, per a que tinguin temps d'estudiar-se'l i al plenari ordinari de gener poder-lo aprovar. Això és un altre objectiu també que tenim, és a dir, que el pressupost entre en vigor el primer trimestre de l'exercici, no com en anys anteriors, que sempre ha entrat en vigor el tercer o fins i tot el quart trimestre de l'exercici, i això ha complicat molt el que és l'execució del propi pressupost. Tenim també moltes assignatures pendents que esperem en aquest nou pressupost poder anar acometent, no només per pressupost, sinó també per les ajudes externes, com he dit abans, com aquests 378.000 euros per a millorar tot el tema de serveis socials a la nostra ciutat, com aquest fons de cooperació municipal que la Generalitat i la Diputació de València estan acordant i que per a l'Ajuntament d'Oliva suposarà més de 400.000 euros que volem dedicar a aquesta millora del manteniment de la ciutat. Aquest pressupost ha de permetre augmentar els recursos humans i econòmics per a aquesta millora del manteniment general de la ciutat. Tenim pendent també, i és un altre objectiu per a 2017, l'adjudicació del contracte de recollida de fent, que és molt antic i és totalment insuficient. Tenim també pendent la millora del contracte de neteja viària, que també considerem que és un contracte totalment insuficient i que no dona resposta a les demandes i a les necessitats de la nostra ciutat.
No parlava jo ara, no volia parlar de l'oposició, no en refisca a queixes de l'oposició, sinó que han generat queixes de molts ciutadans de peu, no, d'allò de és que la ciutat està bruta, és que la ciutat no aplega la neteja, no? Estan vostès treballant de forma seriosa en eixa nova contracta, no? Per a que aplegui la neteja a la ciutat per a tots els indrets. No?
Sí, jo ho he reconegut al principi en coses que no funcionen bé o que, com a mínim, no estem satisfets, però el contracte que tenim és el que és i no podem estirar-lo més. Per això considerem que, en fi, hem de millorar el contracte, hem d'augmentar els recursos econòmics i humans per a millorar eixa neteja, sobretot perquè Oliva té una configuració urbana molt dispersa. A banda del casc urbà, té moltíssimes urbanitzacions a prou distància entre si, i això pues, configura una singularitat especial que hem de acometre, i pensem que aquest contracte no s'ajusta. També tenim en marxa una partida pressupostària per a un nou contracte de pintura vial i senyalètica viària al llarg de tot l'any. Insistix, aquest fons de cooperació municipal en el qual anem a tindre en 2017, pensem destinar-lo principalment a aquesta millora del manteniment de la ciutat. Però sí, en definitiva, per el que em preguntava vostè, el pressupost, el primer trimestre de, si no passa res, el primer trimestre de l'exercici estarà aprovat.
Que això és també una qüestió important. Ha fet vostè un xicotet esment. No ens queda molt de temps, però sí que m'agradaria que em parlara més al voltant de personal a la ciutat d'Oliva, perquè han tingut vostès ahir algunes disquisicions al voltant de la necessitat d'ampliar o no personal, sobretot en determinats departaments de l'Ajuntament d'Oliva. És una qüestió que a hores d'ara es pot contemplar o, tal com estan les coses, haurà de quedar en altres pressupostos, en altres moments?
No, no, este pressupost ja ho contempla. De fet, la polèmica va vindre precisament quan estàvem en mesa de negociació amb els sindicats i la corporació municipal, i nosaltres considerem, i així ho mantinc, que necessitem un reforç en quant a administració general, en tots els departaments, perquè si un fa un diagnòstic departament per departament, pues, tot el món pensa que fa falta més gent en obres i serveis, tot el món pensa que fa falta més gent en diferents departaments, que tot el món està fent funcions de superior categoria. Nosaltres això, en fi, estem treballant per a ordenar els recursos humans, per a millorar l'eficiència, però considerem que és prioritari i no pot esperar un augment de recursos en el que és administració general, és a dir, en matèria gris. I no cal que parli de l'històric que hem tingut. Urbanisme és un exemple molt clar de no fer bé les coses i de no tindre informes jurídics com toca de les diferents tramitacions que es fan. La gent tarda moltíssim en rebre la seva llicència d'obra perquè fa falta personal que informe amb major diligència, i per tant nosaltres pensem i estem convençuts que fa falta un major nivell d'assessorament jurídic i un reforç en administració general, que és l'únic. No, però
tenim... jurídic li ha costat a vostè prou queixes.
No, però bueno, crítiques. perquè l'oposició o no ho entén o fa demagogia, és a dir, no és un assessor per al alcalde, és un lloc de funcionari d'assessorament jurídic, que estava contemplat en la relació de llocs de treball de 2007. Vull dir que no me l'he inventat jo, sinó que nosaltres el que he fet ha sigut pressupostar-lo, però que el lloc està votat des de 2007 en totes i cadascuna de les relacions de llocs de personal. És a dir, que no és una cosa que es hagi entret ara el govern, sinó que nosaltres el que hem fet ha sigut pressupostar-ho per a fer-ho efectiu, perquè pensem que fa falta. Val? I insistisc, vull dir, als fets en remitís, no? Vull dir, tenim el cas més flagrant, no?, de Martí de Veses, per exemple, vull dir, 2,5 milions d'euros per no tindre aquest assessorament jurídic i per no fer les coses com cal. Per tant, jo crec que és una qüestió de primera necessitat. Nosaltres voldríem anar més enllà, però la llei es restringeix moltíssim, val? I per tant nosaltres en este pressupost en 2017 no només anem a reforçar l'administració general, sinó a més destinem el 50% de recursos a millores que sindicats havien vingut sol·licitant, com l'augment, per exemple, de jornades laborals a llocs de treball que treballaven 9 mesos a l'any o 10 mesos a l'any, passen a treballar a jornada completa, un reforç i un augment de la dedicació dels agents d'estiu, per a reforçar també la campanya citrícola, en fi, diria un llarg etcètera, l'augment de jornada laboral, de servei d'assistència a domicili, que tindrà una repercussió social directa, dir, i moltes altres millores que sindicats havien estat reclamant.
Se'ns queden moltes coses, com sempre, que parlar, però la veritat és que no abastim a més i sense acabar el temps. Així és que anem a posar-nos una miqueta nadalencs, senyor alcalde, que encara ens queda, perquè Oliva viurà, al igual que altres moltes ciutats, però em consta que la ciutat d'Oliva ho preparen vostès amb molta estima, la cavalcada de Reis el proper dijous. I no vaig a preguntar-li detalls, que per això parlarem amb el regidor al llarg d'aquests dies, però sí que vaig a preguntar-li què li portaran o què li demana l'alcalde d'Oliva als Reis Mags per a la seva ciutat en este any. Enlerta, mire que als xiquets sempre li diguem allò de que se li pot demanar una o dos cosetes als Reis. Així és que en què es queda vostè? Què li demanaria si ha sigut bo? Què espera que li porten els Reis?
Bé, m'he deixat tot el llistat de propòsits, necessitem un altre programa perquè tinc quasi dos fulls en el llistat
eixa demanda,
de propòsits.
Eixa demanda ja la té vostè. En seguida agafem agendes i mirem un programa per a propòsits.
Però bé, jo el que li demanaria, com a, diguem, tindre l'encert, com a govern municipal i com a alcalde, tindre l'encert suficient per a solucionar, si no tots, part dels problemes estructurals que té la nostra ciutat i que jo reconec que els tenim. Això per un costat, al govern municipal i
per
també...
a solventar els problemes estructurals ha tingut que ser vostè molt, 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 molt bo, que Oliva ne té.
Sí, i per tant, això és un desig per al govern municipal. Després també vull també que Oliva crec que és una ciutat poc considerada fora de l'àmbit estrictament de la nostra ciutat. No sé si és perquè estem entre dos grans ciutats o de major tamany que Oliva, com pot ser Gandia i Tènia. No sé quin és el motiu, no sé si és que no hem sigut suficientment vehements a l'hora de fer arribar les nostres demandes que tenim i que depenen d'altres administracions als diferents organismes, bé Generalitat, bé Estat, bé Diputació, però també crec que és importantíssim que tots aquests problemes se facin més visibles en el conjunt d'altres administracions, perquè realment els tenim i estan aparcats de fa molts anys, i per tant, això són els meus dos desitjos i per suposat per als meus veïns pues, que tot el món tinga les seues necessitats bàsiques cobertes i sobretot pues, que puguen ser feliços i gaudir d'una ciutat jo crec que incomparable com és Oliva.
Com que ho hem parlat moltes voltes en esta tertúlia, en esta casa i en este espai, jo vaig a dir-li la meva opinió. Em fa l'efecte de que Oliva és una importantíssima ciutat, no sols a l'enclau de la comarca de la Safor, sinó a la comunitat, i el problema fonamental, des del meu punt de vista extern, radica en que Oliva no s'ho creu. I és molt difícil fer-li creure als altres lo important que uno és quan uno no sap o no es creu que siga important. No sé, a lo millor una miqueta més d'ego a Oliva no ens vindria malament, no ens vindria malament. Però bueno, és una opinió, és una opinió. Senyor alcalde, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres. Tant de bo que els Reis li porten tot allò que vostè demana, perquè ens aniria a tots molt millor. I ara en seguida, en quant posem la publicitat que ja va, acordem una nova cita per a parlar d'aixòs propòsits per a l'any que ve en la ciutat d'Oliva. David González, moltes gràcies.
Gràcies.
Y ustedes ya saben, no se marchen, unos buenos consejos y enseguida volvemos con más temas hoy en la mañana.
La mañana.
COPE Onda Naranja.
Estar informado.